L'audiovisual.
Aquí ens teniu, doncs, disposats a fer aquesta hora de bandes sonores de música de cinema a l'audiovisual amb el Sergi Cotillas i un capítol més d'aquest espai de temporada que hem titulat Bandes sonores de grans formats. Ja portem 22 capítols, o sigui que anem avançant en el calendari. De fet, hem arribat ja als 66-67 i són els últims grans anys d'aquests grans formats que començaran a decaure ben aviat, però encara tenim per unes quantes setmanes de programa i de músiques que alguns recordaran molt bé i altres descobriran amb potser admiració. Avui el programa serà integrat per Grand Prix, Playtime i La Bíblia, que a més serà l'últim pèplum religiós de tota la sèrie que es van fer en aquella època. Però Grand Prix és un film que realment va impactar i impacta encara avui dia. El va dirigir John Frankenheimer, que venia de la televisió i la va superar amb les seves pel·lícules polítiques i d'intriga, com Siete Días de Mayo, El Mensajero del Miedo, Plan Diabólico o també El Hombre de Alcatraz. Grand Prix és un film que va rodar la Metro-Goldwyn-Mayer amb innovacions notables en muntatge, so, estèreo i efectes especials. Va guanyar aquests tres Òscars, concretament, que obligava, a més, estilísticament a la multipantalla, és a dir, veies moltes escenes en acció en un sol pla de la pel·lícula, i van haver de fer servir totes les càmeres existents de superpanavisió 70 mm perquè les havien de posar per tot arreu en les curses dels cotxes. Lionel Lindon, el director de fotografia de La Volta al Món en 80 dies, va ser qui se'n va encarregar de tot plegat, en un rodatge que els va dur d'Spa-Francorchamps, a Mònaco, a Monza, a Califòrnia, a Zandvoort, amb Jess Garner, Yves Montand, Antonio Sabato i Brian Bedford interpretant els pilots protagonistes, Eve Marie Saint, Jessica Walter, Genevieve Pasch i Françoise Hardy, la cantant, fent les noies dels pilots protagonistes, tot i que van perdre alguns pel camí d'interessant. Steve McQueen havia de ser a la pel·lícula, no hi va ser, però es va fer per si mateix les 24 hores de Le Mans al cap de 4 dies. Paul Newman havia de ser a la pel·lícula, tampoc no hi va ser, tots dos corredors, a més d'actors, i es va muntar una pel·lícula que es deia 500 milles, poc temps després, enveja cochina, eh? I Jean-Paul Belmondo havia de ser qui fes el paper d'Yves Montand, però al final ho va fer Montand, que va ser doblat a les escenes d'acció. Belmondo no hagués estat doblat mai de la vida. En tot cas, és una pel·lícula que va aprofitar la gran popularitat de la Fórmula 1 d'aquella època, fent intervenir en la pel·lícula, interpretant-se a si mateixos, a Graham Hill, a Phil Hill, a Jack Brabham i a Jim Clark, abans que morís dramàticament. Per tant, estem davant d'un film que priva l'espectacle, que va ser exhibit en Cinerama, aquí al Florida Cinerama del carrer Florida Blanca, l'actual Renoir Florida Blanca, amb 2 hores 56 minuts per anar barrejant curses i escenes d'amor, curses i escenes d'adulteri, curses i reunions de magnats de les empreses de... no sé com es diu, però bueno. En tot cas, Maurice Jarre és el compositor, un home que el seu fort són les marxes, els valsos i les bossanoves. De tot això en tindrem mostra en aquesta banda sonora que s'inspira en un leitmotiv constant i permanent, com sempre ha fet a la seva carrera, alternant escenes més espectaculars musicalment amb exercicis de percussió, que era la seva gran especialitat. Varia de Lawrence d'Aràbia i Doctor Givago, dos Oscars que havia guanyat, era l'època d'Art de París i Los Profesionales, tothom el volia a la seva pel·lícula, i venien La Noche de los Generales, Isadora, La Caída de los Dioses, Topaz i La Hija de Ryan, és a dir que millor impossible. Sentireu també moments de l'acció dels cotxes de carreres passant de dreta a esquerra de la vostra orella. No dubto que esteu escoltant amb auriculars, i si no, us felicito. Però, en tot cas, és una mostra més de la magnífica gravació de so amb què es va fer aquest enregistrament discogràfic, amb la música dirigida pel mateix Maurice Jarre, la guitarra de Laurindo Almeida, la percussió de Leo Arnaud i Shelly Mann i la trompeta de Ivan Racy com a solistes més destacats. Us hem triat l'obertura, meravellosa, el tema d'Amor de Sarti, que és la clàssica bossa nova de l'època, la cursa de Zandvoort, amb efectes sonors incorporats, el jardí, un vals molt Maurice Jarre, i la pista solitària i final, després d'un gran accident i del triomf definitiu de no us diré qui, per no fer spoiler, també amb efectes sonors. Comencem l'audiovisual amb Grand Prix. El món de la Fórmula 1 amb música de Maurice Jarre, el film Grand Prix de John Frankenheimer, amb so de panderetes, fins i tot en aquesta apoteosi final. Doncs bé, un món de soroll, i aquest món de soroll és el que li feia tanta por a Jacques Tati, que després de Jour de Fête, de les vacances de Monsieur Hulot i de Mon Oncle, va fer una crítica més al món modern, a l'urbanisme, al disseny i a la pèrdua de valors culturals tradicionals, als costums de tota la vida, en un nou film que va titular Playtime, on Monsieur Hulot, el seu personatge, es creu amb turistes mentre observa perplex en què s'ha convertit París. Una París reconstruïda en un immens decorat a l'aire lliure que va fer construir Tati a Tativille. Carrers, places, gratacels, edificis d'oficines, un restaurant, plens de cotxes que conduiran a una nova pel·lícula més endavant que titularà Tràfic. 3 anys de producció i un fracàs ruïnós, bàsicament i sobretot perquè Tati va exigir que només es veiés en còpies en 70 mil·límetres i so estereofònic perfecte. Mai va permetre fer còpies en 35. I bé, el fet és que hi havia molt pocs cinemes en tot el món que poguessin exhibir una pel·lícula d'aquesta manera. No va ser fins arribada del vídeo i del DVD que finalment van a sortir còpies assequibles perquè tothom veiés aquesta obra mestra, fotografiada per Jean Badal i Andreas Winding, amb un so meravellós, on pràcticament no hi diuen res. Pràcticament els films de Tati mai no parlen. Sempre són so de converses difoses, paraules estranyes. Era com Chaplin, se n'enfotia de tot això. El que comptaven eren els sorolls i, per tant, tampoc hi havia molta música, sinó era com una pura acotació ambiental. Francis Lemarque, un compositor de cold jazz, amic i col·laborador de Michel Grand i de Michel Colombier, va ser qui se'n va fer càrrec d'aquesta partitura. Entre els polars que va rodar als anys 60, documentals i sèrie de televisió, que eren les seves característiques. Doncs bé, no tenim molt a mostrar-vos d'aquesta banda sonora, excepte la qualitat de 3 fragments concrets: el genèric, la seqüència de jazz, el cabaret i al final d'aquest Playtime, amb música dirigida per François Robert i temes africans de James Campbell.
Attends-moi là, je reste là. Ah, tu sais, ce trafic, dis donc. Com hi dius, eh? Ai, mismone. Alors, tu vois, c'est le modèle de là, c'est ça. Depuis deux jours, j'ai payé cash, hein, mon gars.
Écoutez, monsieur Poisson, dépêchons.
Oui, oui, oui.
Alors, franchement,
il est bien bon,
elle est bien bonne.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Doncs aquella era la música que va voler Jacques Tati per la seva pel·lícula Playtime del 1967, en un moment en què se'n fotia de la música, se'n fotia de tot, i només era burlar-se fins i tot de si mateix, en una pel·lícula que era una sàtira total de la vida moderna i del soroll insuportable de la vida moderna. Però farem un retrocés ara monumental per acabar el programa d'avui i ens anirem a l'origen dels temps, amb el darrer gran peplum religiós de la història, la Bíblia in the beginning, la Bíblia en su principio. De fet, una pel·lícula que havia de ser la primera part d'una sèrie que va produir Dino De Laurentiis amb la Fox. La volien a Robert Bresson, bojos, per fer-la. Va dir que no, finalment. inicialment volien que els diferents episodis els fessin Orson Welles o Federico Fellini o Luchino Visconti, tots van dir que no, i al final la va fer John Huston, ateu total, i que a més interpretava el paper de Noé quan Charles Chaplin va refusar fer l'episodi de l'Arca de Noé. Bé, la cosa va de només del Gènesi fins a Abraham, i d'aquí no passem. I per tant tindrem a Michael Parks i Ulla Bergrit al Paradís Terrenal, a Richard Harris i Frank Conero fent de Caín i Abel, a John Huston de Noé, a Stephen Boyd del Rei de Sodoma, a George Scott i Ava Gardner fent d'Abraham i la seva dona, i Peter O'Toole fent de tres àngels triplicats. La van rodar enorme, en 60 mil·límetres, ampliada a 70, projectada en D150. De fet, era un format extraordinari que només van fer servir per dues pel·lícules, aquesta i Patton. Greu problema pel fotògraf Giuseppe Rotunno, l'habitual de Visconti i Fellini, que quan va rodar Satiricon va imitar totalment el look de l'episodi de la Torre de Babel. Per no quedar-se curts en totes aquestes pretensions, volien que Igor Stravinsky fes la partitura, pensant sobretot en la consagració de la primavera, però ell va dir que no. Li van oferir després Ennio Morricone i Ennio Morricone va dir que no. I finalment va resultar que John Huston va sentir una sinfonia a un hotel on s'allotjava, que es deia Nirvana Symphony, que era d'un japonès, Toshiro Mayuzumi, i va quedar tan enlluernat que el va contractar. Aquest compositor, que va morir el 1993, als 68 anys, estava educat en els paradigmes de la música occidental, és a dir, harmonia, contrapunt, va estudiar piano, director d'orquestra, a París, a més, i formava part del grup dels tres dedicats a la música electrònica i concreta. Molt interessat també per la música japonesa tradicional, però també pel gran sinfonisme occidental. I tot plegat conflueix en una banda sonora que va ser finalista a l'Oscar aquell any. Competint, any increïble, amb Jerry Goldsmith, el Llancet Llames, Alex North, Kitten Virginia Woolf, Elmer Bernstein, per Hawaii, i la que va guanyar, Nacida Libre, de John Barry. La veritat és que aquest Mizoguchi havia treballat amb Ozu, havia treballat amb Mizoguchi i companyia, i va repetir en Huston en una pel·lícula més, que era Reflejos en un ojo dorado. Us he passat ja tota la informació i ara només queda sentir doncs, una música molt paradigmàtica, però no gens classicona. És molt original i té moments realment musicalment esplèndids. Si voleu, començarem pel tema principal de la Bíblia amb tota la seva solemnitat i l'escena de crueltat infinita, un primer gran assassinat de la història amb els personatges de Caín i Abel.
Thank you.
Potser el compositor Toshiromi Yuzumi, el músic que va fer aquesta banda sonora, la Bíblia, ho sabia que Igor Stravinsky havia estat al cap dels productors del film, perquè en aquest fragment de Caín i Abel concretament és molt evident que fins i tot fa referències sonores als ritmes bàrbars primitius que va fer servir el músic rus a la seva consagració de la primavera. Ara vindrà l'Arca de Noé, que és potser l'episodi més cèlebre de la pel·lícula on John Huston mateix interpreta Noé, fent de flautista de Melin, conduint tots els animals un darrere l'altre, fent una cua interminable per entrar dins de l'arca, ell tocant la flauta. I sentireu, aquesta música que és com una dansa oriental. I després seguirem amb un fragment molt curiós, que és el de Sodoma. El de Sodoma és una dansa pagana que ens tornarà a dur al món stravinskià i també, per què no dir-ho, a la música de les pel·lícules de Cecil B. DeMille. I acabarem com va començar tot, i la pel·lícula, la Bíblia, amb el Gènesi, és a dir, la creació de l'univers, narrada per la música de Toshiro Mizumi i la veu de John Huston, que és Déu, nostre Senyor.
Bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters and the seas. The evening and the morning were the fifth day. let the earth bring forth the living creature after his kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, cattle and the beast of the earth after his kind. God saw. Of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. The seventh day, sanctified.